dies, no? I el sedentarisme demana una altra cosa.
Bueno, de fet, ha estat de promoció fa uns dies un nutricionista, Rafael Guzmán, que defensa el desdejuni, a prendre el sol de manera habitual, és a dir, lo típic, però també diu que hem de menjar menjars originals del nostre ecosistema, és a dir, el mateix sol que, que fa sobre una poma, doncs de Lleida és el que ens hem de menjar. Però
també té, vull dir, no sé si té una lògica alimentària, però sí que la té ecològica.
Ecològica. I després hi ha una cosa que em va sobtar molt del Rafael Guzmán, que diu que el cos identifica els aliments que li senten bé i també li senten malament. I què ens senta malament?
Però què vol dir els identifica?
Per exemple,
si t'avisa.
Les llegums.
Què passa?
És a dir, les llegums no molen ni les necessitem. Tu quan menges una llegum, et senta malament.
Ah, flatulències.
Això què vol dir? Que el cos...
T'està dient, no cal.
Està dient, si a mi no... A tu t'agradarà, a la teva àvia li molarà molt perquè li recordarà la postguerra, però a mi
no sé
senta fatal.
Ara estic recordant l'Árbol de la Ciència de Pío Baroja. Recordes que quan el metge arriba al poble, tothom, per donar-li la benvinguda, li dona carn, li dona embotits, li dona coses així molt, molt greixoses, i ell diu que no, que ell vol menjar llegums perquè és el que realment li és el que s'ha de menjar, no? Llavors, ell defensa menjar llegums.
Home, sí, a veure...
El metge del poble.
Jo ho defenso mil, menjar...
Jo menjo bastant. No,
tinc la prova definitiva.
Que no t'agradin que estiguis en contra, però...
No, a mi m'agrada moltíssim, Però mai...
Però al teu cos no li agrada.
No li agrada. Però la prova definitiva, mai veuràs cap insecte o animal menjar-se una llegum. No hi ha...
Ara no ho sé.
Només els éssers humans.
Els peixos es veu que tampoc els hi va molt bé.
Els sí, noi.
O sigui, perquè són pocs els animals, i únicament els humans, que toleren els químics de les llegums.
Ja.
L'escuma aquesta que fem quan fem cigrons que els posem al remull, això és sapolina, ja que és verí.
Ja es veu que no, no?
No,
molt. Tinc alguns missatges de gent que troba a faltar alguns plats o alguns àpats. Per exemple, un oient que diu l'ajo blanco, que
veure.
Igual ja no es veu tant habitual. L'Artur ens recorda que es va dir vieneta, però ara torna a dir-se comtessa, que no sé per què llavors vam posar vieneta, però bueno, en fi. L'Artur també diu que troba a faltar el pijama i canalons normals, no un monocanaló gegant. Que això, la inclusió del concepte del el canaló és una cosa que s'ha incorporat i ara no hi ha manera de treure-ho. I després la Gisela explica que és veritat que, per exemple, a casa seva hi ha diversos plats de verdures que es feien amb patates que ja no es mengen, no? O patates que ja no es fabriquen. Però també, per exemple, els fideus a la cassola es van anar substituint per la fideuà. Té tota la raó en això. Ara hi ha molta més fideuà que fideus a la cassola.
És veritat.
Escolta, què estàs fent avui? La imbécil de mi hermana que me pica y que se pasa. La loca de mi madre que me chilla y no se cansa. Y el viejo derrotado que se va bailando en la sal. ¿Dónde has estado? Mira qué facha. ¿Tú qué dices? ¿Qué dices de eso?
Bueno, mamá, golpes bajos, cena recalentada. Però bueno, era la manera vintage en què les mares et feien sentir malament de manera passiva-agressiva.
El què?
Et deixaré el sopar fet quan arribis. I clar, si arribaves a les 10...
No és veritat? Però com ho pots llegir així, això, Carles?
Home,
és molt fort, això.
Jo arribava a les 4 de la matinada, em veia un plat de macarrons...
Però què volies que et deixés? Què volies, que te'l deixés?
No, que em deixés
aquí. A mi mai de la vida m'ho van deixar
res. Que no et deixés cap sopar.
No, és que és molt mare de soprano.
Jo me l'havia de fer jo, la pasta, quan arribava a les 4 del matí.
És igual a l'hora que arribis, jo et faig el sopar i t'ho prens. I tu estaves igual de marxa i pensaves, sopar, macarrons, sopa, i és la manera que tornaves a casa, si no, no hagués tornat mai.
D'acord, estaven anticipant el fet del retornar,
Era...
Quina lectura més estranya.
Sí. Bueno, no estic molt d'acord.
No coneixes la meva família.
Això també tens raó. Bé, ho he dividit. Menjars calòrics, per una banda,
sí.
I ara què?
Ara faríem el bloc de les llepolies.
Llepolies.
Llepolies d'ayer i hoy, no?
Ah,
hi havia aquell menjar que omplia i donava energia. Tenc un amic que sempre du aglans a sobre.
A grans a sobre per...
Els agafa d'escamp i se'ls menja.
Per menjar-se'ls, en qualsevol moment.
Sí, i jo de petit em menjava, ara fa molt de temps que no menja grans.
És un amic humà?
Sí.
Vale.
Però també menjava garroves quan era petita. O sigui, quan anava pescant, agafava garroves i me les menjava.
O sigui, no n'he agafat mai ni una.
I mon pare, que va viure la postguerra, deia que de petit feien com una mena de nocilla de garroves. O sigui, una espècie de...
Té tot el sentit, en realitat.
Sí, i encara, vull dir, menges i són molt dolces. Són bones, són una mica indigestes, però són bones. A mon pare, per exemple, li encanten les figues de moro. És vera que cada vegada en veus menys. És a dir, no, clar, també te les has de menjar tu, les has d'agafar tu, les has de pelar sense punxar-te. Més llepolies d'aquell temps que ara gairebé no es troben. El pal de regalèsia, que jo em menjava també.
Costa. Ara saps que on apareix, per exemple, en un lloc molt significatiu, són les fires medievals. Llavors, hi ha els formatges, els fuets, els de llotges i el pal de regalès.
O la canya de sucre.
Com per donar-li l'aire així una miqueta de... No, això és
primitiu.
Com... Primitiu. Sí. Sí,
les xufles, saps? Les xufles.
Les xufles...
Sí.
Les xufles d'on surt... No, és que no crec que parlem del mateix. Les xufles d'on surt l'orxata?
Sí, les xufles.
Ah.
Se mengen... No he menjat mai.
Mai? Soles? No, mai.
Les poses com amb aigua... perquè s'estovin una mica i després te les menges delicioses. Oh. També entusiasmen a mon pare. Carmels de llet de burra. L'altre dia vaig fer una enquesta...
Com dius?
L'altre dia vaig fer una enquesta d'aquestes llepolies que ja no menjam i m'han parlat d'uns carmels de llet de burra, que no sé si és vera que eren de llet de burra o que es deia que eren de llet de burra.
Carmels de llet de burra. Vaig a mirar-ho ara mateix perquè estic al·lucinat.
Com a mínim quatre normes comunitàries estan tramulant en aquest moment.
Hòstia, que bèstia.
Si ho poses, segur que trobaràs.
Sí, però perdona, són llepolies de plàstic industrials, sí. Leche de burra.
Leche de burra?
Classe carmels.
Però no sé si és vera que eren de llet de burra.
No crec.
O... Home,
què ha de ser això?
Surt una burra.
Surt una burra dibuixada. De fet, la marca es diu Xixi.
I està contenta, pot ser.
Després els confits, les peladilles.
Home, han desaparegut completament.
Han desaparegut. I de la nostra època...
Les peladilles.
No sé si vos en recordeu del pitagol, que era com un xupatxos, però amb un xiulet que podies fer xiular.
Pitagol.
No vos,
sí,
no
sí, 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 sí. El xiulet que xiulava i llavors te'l menjaves, no?
Sí, exacte. O les cigarretes de xocolata.
Sí. Això encara n'hi ha alguna.
Què dius?
Però no gaires, no gaires.
Però a part tenien noms inventats molt divertits, en compte, per no dir Malboro, deien Harboro.
Ah, sí, li posaven un canvi com, com de no ben bé el mateix. La Mar diu, jo de petita sempre demanava per postre préssecs en almíbar.
Veus?
Que en deia préssec brillant, i també postres de músic, i perfectament feliç. El Roger ens fa el contrari, diu, plats feliçment desapareguts. Còctel de gambes... Sí, que ha volat.
El tenim.
I tarta al whisky, que aquest també l'han dit. I després l'Andreu diu, a les cases ja no es fan cargols, per exemple, els joves no en mengen, els fan com fàstic.
És ver,
ha anat com, sí, com minvant, això. Perdó, que m'he saltat la resta de les llepolies que volíeu comentar.
Bueno, res, era un museu de la nostàlgia, el xiclet bazoca, que tenia tres pisos...
Xiclet bazoca no el recordo gens i mica, eh? Bueno, tampoc no em va pillar a mi, això.
Perquè jo soc... Tenia tres pisos, o sigui, era...
Com tres pisos?
Sí, tres capes.
No, eren com tres pisos, eren com una casa de tres pisos, doncs era el bazoca era aquest.
No tinc res.
Que era gegant.
No, era un format així. Això que estàs veient, és jo ja fumava, eh?
Sí, no sé què és això.
El bazoca es va transformar. Ah, també, va. El petaceta, us sona?
Sí, home, sí,
sí, però Ferran Adrià el va recuperar.
Això encara hi és, el petaceta.
Sí, ha tornat. Coses que han tornat, el coja que ha tornat, es veu.
Sí, senyor.
Molt bé.
Alguns que no s'han anat mai, els sugus
encara hi són.
Sí.
Que bé, o sigui, i després un mite, ja que estem per trencar el mite dels llegums, també farem el mite dels sugus de pinya. Es fabricaven els mateixos sugus de pinya que d'altres sabors. Això de que hi ha menys i costava més...
Que costava més de trobar-los?
Sí, no és veritat.
Però què passa? Perquè tenien un valor especial, agradaven més els sugus de pinya?
Bueno, com hi havia menys, tenia la sensació de que... De que era,
els de pinya eren els blaus?
Sí.
Ah.
Per què la pinya era blava?
Bueno, hi ha una llegenda.
Ah, sí?
Sí, perquè en principi es deia que la pinya perquè era part de la bandera de Barbados on hi havia pinyes, però en realitat la bandera de Barbados no surt el blau. Aleshores, únicament va ser que era el color que quedava. O sigui, la llimona era groc i tal. Aleshores van dir... Pues,
l'altre no era de maduixera, era cirera, no? O què?
No. N'hi havia un de cirera que era com a de color lila i el vermell era de maduixa, no?
Sí, sí, exacte.
Bueno, malament.
Aprox.
Però d'on venien els... O sigui, són d'aquí, els sugurs?
No, venen, de fet, de l'empresa de Suchar. O sigui,
el seu
origen és l'empresa de xocolata Suchar i aleshores a l'any 31 van... crear aquesta... Ara ho veiem normal, però que un carmel fosc tingués una forma quadrada era una cosa estranya.
Uh-huh.
I la paraula sugus ve de la veu escandinava zuge, zuge, que vol dir xuclar.
Xuclar. I per això es deia sugus, val. Bé, ens hem sentit aquesta, música que no sé qui... No hem donat temps encara a explicar què era. Què era això?
Això és una banda que es diu Mauri, una banda manxega que... I aleshores és el...
Mauri?
Mauri.
No Maurín.
No, Mauri.
Mauri, com Mauri. Si fos catalana.
Bueno, és de manxega, és de Toledo de, sí, no, o de Ciudad Real, Mauri. No, Ciudad Real. I la cançó aquesta es diu Postre por Café, que és un altre dels mites dels restaurants, de quan tu dius, vol postre? No, vull cafè. Ah, però no el puc canviar. Per què? Perquè no et surt dels nassos.
És vera, per què? Per què en els menús no pots canviar de vegades les postres pel cafè?
Perquè
de però feta... sí? O sigui, no se substitueix.
De vegades te diuen que no. De vegades te diuen que no.
Que si no vols postres no et fots.
Perquè, sí, has de pagar el cafè a part.
Perquè és la manera de cobrar-te un cafè a preu de la meitat del menú, bàsicament.
Clar. Va, més plats que estan desapareixent de les cartes dels restaurants.
Els entremesos.
Sí, perquè
jo defens que estan desapareixent, veritat, no?
I tant.
I després, bé, comentàvem el còctel de Bam Gomes...
Perdona, els entremesos... Entesos com una sèrie d'embotits,
sí,
no?
Sí, que posaven un tros de mortadella, un tros de xurís.
Sí, una mena de barreig.
Hi havia una mica d'ensaladilla russa.
Sí, oi, oh, tant! Hi havia ensaladilla russa. Que fort.
Uns tranxetes allà posats.
Ui.
Bueno, però els entremesos, quan veien que el Mercadona tenien preu econòmic, es van alliar i van crear el que es diu l'amanida catalana, que era enciam i també tenien entremesos.
És veritat.
Parlant del còctel de gambes i després la compota de poma. També es veu cada vegada menys.
Sí, compota de poma no massa. Mira, ens estan arribant alguns de Llapolies que van una miqueta tard ara. Reclamen el sidral. Recordeu que era el sidral? Sí, no? Aquells tubs allargats, no? Una mena de... Sí. No era petacetes, però una cosa...
És veritat!
No?
I amb la saliva es quedava
mig picant, mig...
Sí. Ja no me'n recordava.
Veus? Després el bazoca, molta gent reivindicant-lo també, el bazoca, el millor xiclet del món. Són de fa més de 60 anys, 3 pisos, molt sabor i duraven molt.
Molt bé, gràcies.
Important això, que duressin molt. Mira, fins i tot fotos també ens han enviat. Els sobrets de sidral bregolat amb caricatures d'indígenes i exploradors. Bueno, això avui no és molt... no és molt polite, que et diguem. I després la Montserrat diu, als anys 60 els estancs hi venien cigarretes de xiclet a granel. Boníssima, l'estanc. La tenies els cigars normals i les de...
Hòstia, això no...
I de xiclet, diu. Però...
No serien de xocolata.
Ah, no sé. Després, la Isabel diu, recordeu que era típic regalar els confits als paladilles?
Sí.
Els batejos.
Es vara?
Que ara això ja també ha saltat. I després hi ha un altre oient que ens reclamava que el fetge, per exemple, els ronyons i tot això, ha volat una miqueta
el
també.
El fet mallorquí encara es manté el fetge.
Cervell, també, diuen que tota la pesca. Uh-huh. I després braç de patata gratinat a l'hivern de carn i amb tonyina i pebrot escalivat a l'estiu. Bona aquesta també, han anat desapareixent.
Sí, sí.
I després també tenim un que ho ha comentat un oient, que és el pijama, que era una bomba calòrica...
Sí, senyor.
Working class total. Flan, préssec d'almíbar, gelat i nata.
Bèstia.
Aquest postre estava inspirat al peix melva, que davant de l'existència dels oficials de la Sexta Flota al restaurant Set Portes va ser ungit amb el nom de pijama per Paco Parellada.
Perquè suposo que no acabaven d'entendre això de peix melva.
Peix melva,
pijama.
Però de peix melva a pijama.
Posa-li un pijama ja.
A pijama, jo crec que hi ha una transformació etílica interessant.
Volem acabar amb els plats de la ficció?
Que no existeixen.
Que existeixen, que ens sonen estranys, com per exemple la cervesa de gingebre, la pasta d'anxoves o els pastissers de carn que menjaven el 5 de Nit Blyton.
Oh, sí.
O els famosos emparedados de Los Yogi, que jo no sabia lo que era. Els emparedados. El tio sempre estava robant emparedados i jo no sabia.
Bueno, perdona, i en el cas del món, ara que estàvem parlant del món del manga últimament, es van fer prou famosos com perquè aquí se'n arribessin els pastissets de Doraemon, no? el que ara anomenen dorayakis, però que en aquests pastissets tous, en principi és pasta de mongeta vermella, em sembla, i aquí van arribar de xocolata directament. Ja, perquè,
jo recordo la primera vegada que vaig tastar la crema de cacauet.
Hombre, crema de cacauet,
que
també.
Que em sonava com si fos un personatge de la ficció, sí, sí, no? D'una novel·la, d'una pel·lícula. Sí.
Va, i quin final és el que ens proposeu avui? Va.
Avui acabarà amb el final d'una pel·lícula basada en un llibre i en el menjar té una importància cabdal.
Cuando Ruth murió y el ferrocarril dejó de pasar, el café cerró y todos se fueron dispersando. Nunca había sido más que un pequeño sitio bullicioso. Pero ahora que lo miro de nuevo, me doy cuenta de que cuando este café cerró, el corazón de la ciudad dejó de latir. Es curioso cómo un sitio pequeño como ese llegó a unir a tanta gente.
Quina pel·lícula, eh?
Quina pel·lícula més guapa.
Tomates verdes fritos, el menjar important.
Menjar important.
Ui.
I com...
Ui, el menjar de...
I com fa comunitat, i com empodera les dones, no?
Sí, senyor.
Sí, sí, creix millor que les llegums.
Sí, sí. Sí, exacte. Jo, en aquest cas, depèn de quins plans, ens n'haguessin menjat uns llegums abans. Va, un quart de 12 del matí. Gràcies, Llucia Ramis, gràcies, a Zanon. Et deixo amb aquest bull, o sigui, aquest xuxu en forma, en mida de bull, sí. I ja llançaràs a menjar-te quan puguis.
Xuxu,
exacte. Moltíssimes gràcies. Ens retrobem diumenge, va.
Adéu.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Per tots els que diuen...
L'estiu és la millor època de l'any!
És que no coneixen la primavera Nissan. Gaudeix d'una baixada excepcional de la TAE a tota la gamma fins al 20 de març. Sí, sí, baixem la TAE a tota la gamma Nissan.
Visca la primavera!
I a més un 25% de descompte en accessoris. Finançant amb RSI Bank.
T'imagines que en un mateix dia omplíssim els teatres d'arreu de Catalunya? Doncs deixa't imaginar-t'ho. El dissabte 16 de març no deixarem cap butaca buida. Suma't a aquest gran repte de país comprant la teva entrada a capbutacabuida.cat o al teu teatre.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina, el cotxe o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 15 al 17 de març tenim portes obertes amb preus de fàbrica i descomptes de fins al 30%. Visita'ns. Som a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Dani.
Sí?
He pensat que si vols em podries dir papa.
Com dius?
Si jo et veig com un fill i t'estimo com un pare, t'he sentit, no?
Tu no és que m'estimis a mi. Tu el que vols són els 17 milions.
Per 17 milions et fas pare de qui sigui. Extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
11 i 17 minuts. Igual que avui a la Marató de Barcelona, fa pocs dies s'omplia també la ciutat de Barcelona, però amb una allau d'altres tipus, de congressistes, que atrets pel Mobile World Congress ocupaven habitacions d'hotel, menjaven bons restaurants i buscaven una mica d'oci. Però clar, per anar d'un lloc a un altre, aquests executius necessiten moure's, i per això requerien certs serveis, com vehicles amb xofer de gamma alta, amb totes les comoditats, luxe, que pot ser similar també al que aquest diumenge requeriran certes estrelles de Hollywood per la cerimònia dels Oscars. Avui al Via Lliure volíem saber com són aquests vehicles que traslladen les celebrities, els famosos, la gent d'alt poder adquisitiu, i volem saber qui els atén. Per trobar-ho aquesta setmana ens hem traslladat al centre de Barcelona i li hem posat el micròfon a un d'aquests conductors, una persona a qui la feina exigeix absoluta discreció, i per tant avui al Via Lliure entrarem al cotxe, un cotxe de luxe, i parlarem amb el seu xofer, en Jordi Martí. Jordi, bon dia.
Bon dia.
Tu ens diràs on som exactament i si és un lloc on habitualment fas la teva feina.
Doncs sí, aquí ens passem moltes hores, tot el Passeig de Gràcia, estem davant de la Pedrera. És un lloc habitual nostre en les nostres visites turístiques que fem amb... Bueno, en el meu cas particular amb americans, canadencs, australians, però bueno, sí, és un dels llocs habituals per nosaltres, sí.
Estem esperant el vostre vehicle,
sí.
Que encara no me l'he imaginat ben bé com és, però en tot cas, sí que el passeig... Què vol dir?
Bueno, que també tampoc és una gran meravella, però bueno, és un cotxe elegant, còmode, confortable i adequat per a la nostra feina.
No ens hem d'esperar una limusina d'aquests yanquis de Los Angeles?
No, no som d'aquest...
Del que veurem aquesta nit als Oscars.
No tenim aquest tarannà aquí a Barcelona, crec.
Però no n'hi ha, no, de limusines a Barcelona?
N'hi ha molt poquetes, són molt velles, són comprades de cinquena mà a qualsevol mercat d'Austin, Texas, i venen aquí i les intenten explotar més que res per acomiadaments de solter.
Ah, sí, eh?
Sí, això és a lo que es dediquen normalment aquest tipus de limusins, amb molts coloridos, amb moltes llumetes de colors i...
Molt led.
No és lo nostre.
Bueno, és molt de, és gairebé paròdic, no?, aquestes que veiem per aquí. Vull dir que és una mica gairebé de fer la broma.
Sí,
no, no
sí,
tant de
sí,
ser una
sí,
cosa seriosa.
Sí, és de festa nocturna, de nenes que fan els 18 anys.
Està bé. Escolta, Jordi, ara mentre esperem que vingui el vehicle... T'he de preguntar per aquest carrer. Aquest carrer és segurament el més car de Barcelona, un dels més cars de Barcelona.
Segurament.
Entenc que aquí us demanen que us acosteu, no sé si per la Pedrera, per fer alguna visita, o sobretot sí, per anar a comprar. Què és el que et demanen més?
Bé, realment al client americà li agrada molt el shopping de Barcelona, perquè suposo que tenen uns bons preus i això és atractiu. Però és veritat de que també venen cada vegada més interessats per arquitectura i saben molt bé el que venen a fer, cosa que fa 20 anys, quan jo vaig començar a treballar amb aquesta feina, no era així. Ara ja venen informats, saben qui és Gaudí, saben qui és inclús Domènech i Montaner.
Ah, sí, eh?
Sí, sí, m'he trobat en casos realment de gent molt, molt, molt assabentada de tot. I realment, clar, a Passeig de Gràcia és un lloc dels que li sembla panoràmica. Nos acostumem a fer unes visites de 4 hores habitualment i inclouen una panoràmica dels llocs més principals de Barcelona.
Mm-hmm. Crec que s'està costant. Com és el vehicle? Quant costa tenir un vehicle així?
Bueno, mira, nosaltres a l'estàndard de Barcelona del gran turisme que nosaltres ens diem a Barcelona és un vehicles Mercedes, hi ha Audis, hi ha algun altre model, BMWs, també d'alta gamma, però no és el jo personalment sempre he treballat amb la B-Class, la classe V de Mercedes, que és la que ens dona una versatilitat per portar tot l'equipatge i normalment nosaltres que treballem molt amb creuers necessitem espai en el vehicle per aquest tipus de...
Clar, necessites espai,
comoditat i elegància.
I elegància. I que d'alguna manera ells tinguin una... Mira, estan arribant ara aquest Mercedes.
Sí.
Amb conductor, perquè evidentment no conduiràs tu.
És el meu company, és el Jaume, que és el meu company i soci des de fa molts anys.
Clar, on ens posem, davant o darrere? Perquè hi ha tres files.
Nosaltres dos podríem anar aquí al
davant.
Jo crec.
Passo jo?
Sí, passa tu primer, cas, amb els cables.
Sí, hem de vigilar que no ens acabem fent una... Que se'ns compliqui la vida, diguem-ne.
Bueno, pues ja estem a l'intre.
Ja acabo de... Ui.
Sí.
El primer que acabo de veure és dos copes.
Sí, bueno, les he portat perquè veieu aquí pues, el que podem arribar a oferir. Sí. Lògicament, sempre sota demanda, eh? No és l'habitual, no és l'estàndard.
I uns bombons.
Uns bombonets, uns caramelets, tot el que es poden fer moltes... La premsa diària es podria portar...
Sí, després t'ho preguntaré, però entenc que en un vehicle com aquest que estem avui, que té els vidres tintats, etcètera, etcètera, que és negre, que és això, com deies, una elegància, hi ha passat estrelles internacionals o gent VIP coneguts, etcètera.
Bueno, clar, porto 25 anys treballant, clar. Alguna cosa m'ha tocat.
Saps què m'esperava? Perquè potser per la imatge aquesta de la... d'aquests vehicles nord-americans és que hi hagués una finestreta aquí, que es tanqués, sí. Que s'obrís, no hi és aquí, eh?
No, aquí no. Realment ja et dic que és un servei diferenciat, eh? No és... Nosaltres aquí portem normalment famílies, podem portar celebrities com molts casos, treballem per concerts, per tot això, però
sí.
No hi ha aquest nivell de... Hi ha alguns vehicles, però no és l'estàndard.
Mm-hmm. Vols que en marxem?
Ah, sí, podem marxar.
Sí? Anem a fer una volta? Ah. I no sé on em portareu.
Ah, el Jaume ens portarà i...
Hola, Jaume, bon dia, eh?
Bon dia. Com estem?
Cap on ens portaràs?
Pues ho digueu vosaltres.
Bueno, maneu vosaltres. Bé, això que farem ara, que és aquest viatge que anem a donar una mica de volta per Barcelona, dèiem que a partir d'aquí, quin tipus de gent contracta o demana servei d'aquest tipus?
Bueno, primer que res, m'agradaria diferenciar de que nosaltres som un servei que li diem Gran Turisme, o BTC tradicional, mm-hmm. que som les antigues BTCs, i que oferim un tipus de servei a un tipus de clientela, que és una clientela normalment premium, mm-hmm. de congressos, de creuers...
Gent amb diners.
És gent amb diners.
Fa quants anys que et dediques?
25.
25. Per tant, has tingut contacte amb moltíssima gent de molt poder adquisitiu. No sé si hi ha un patró, perquè a vegades es diu els que tenen més poder adquisitiu són més exigents i a vegades són una mica més...
Mira, la meva experiència normalment ha sigut de que normalment aquella persona que és realment la rica
Del cotxe?
Del cotxe,
sí.
És la que menys problemes dona.
I ah, sí, eh?
Els seus...
L'entourage, que en diuen, eh?
L'entorno, eh? Sí, que deia el Johan Cruyff. Doncs aquests són els que acostumen a venir.
Sí, eh?
I això també es repeteix amb el cas de les celebrities. La celebrity normalment acostuma a ser una persona que ni te n'enteres de que la portes,
sí.
I la que dona molt pel sac són tots els bodyguards i tota la, quan... tota la parafernàlia que porta de seguretat i de més.
I quan dius donar pel sac, de què et refereixes? Què farien? Exigències?
Recordo cas Madonna.
Tu has portat Madonna?
Dos vegades, sí.
Què dius ara?
I altres. Però bueno, en el cas Madonna, pues, era tremendo, vull dir... Escapem-nos de los paparats. Perdona, no. Estem a Barcelona i aquí hi ha unes normes de trànsit, hi ha un semàfor...
Què volia, que corressis?
I jo m'estic jugant la meva carrera i la meva feina i, per tant, no m'escaparé ni saltaré un semàfor. Com a molt, em puc parar en una cantonada, intentar evitar-los, o bueno... Però casos d'aquests...
I les dues vegades t'ha passat amb ella? Que el guardaespaldes deia a córrer.
No, la segona vegada va ser més tranquil·la, portava les seves filles, una de tantes filles que té, i va ser més tranquil. Però fa 20 anys, quan la vaig portar per primera vegada, realment va ser escandalós, i lo que em va cridar molt l'atenció va ser també tota la parafernàlia de Guàrdia Urbana, tot el sèquit, per obrir-li, simplement perquè tenia que agafar un avió privat que podia marxar a l'hora que ella volgués, tota la parafernàlia que l'Ajuntament de Barcelona li va muntar a la Ronda Litoral en hora punta, els cotxes separats i nosaltres a 80 quilòmetres per l'Arcén, lo qual per mi allò era un escàndol. No ho entenc.
Mira, et diria una cosa, el Jordi no es diu Jordi, t'hem posat un nom secret.
Bueno, és que
la vostra feina, en part, també té a veure amb la...
Demana discreció.
Amb la discreció, clar.
Demana discreció, sí. Llavors, bueno, jo tampoc et diré ara cap cosa escandalosa, però bueno, no cal tampoc.
Quins noms has portat? M'has parlat de Madonna, qui més has portat al cotxe?
En 25 anys me costaria fer una llista, però van portar el sèquit de Bill Clinton, en el Nelson Mandela...
Quan
va vindre al Congrés del SIDA de l'any... no me'n recordo ja... però el 2012...
Clinton també.
El Clinton també vam... el Kevin Costner l'he portat un parell de cops, hem portat músics de tot tipus, concerts d'Aerosmith i coses d'aquestes, també ens ha tocat alguna vegada. T'he de dir que intento ja evitar una mica, perquè com que
sóc...
Sí, com que sóc autònom, ja tot això ja se'm passa una mica de frenada, i prefereixo... jo prefereixo un client més normalet, que no...
El senyor de Huawei.
Sí, no, és que hem tingut riscos, inclús amb la integritat del nostre vehicle, vull dir que l'estem pagant nosaltres i és la nostra font de feina, no?
Per què heu tingut riscos? Per la velocitat aquesta que et demanen de... No, per què, per allà?
I pels supporters, tots els fans, els d'això que es tiren contra el cotxe quan anem amb ells a dintre.
Ah, sí, eh?
I rasquen i te tiren ninots. Vaig portar aquests, com no recordo si eren New Kid on the Blocks o un grup d'aquests, van omplir el cotxe de peluches.
Hosti.
Bueno, passen moltes coses.
Passen moltes coses vol dir que també alguna cosa escandalosa dins del vehicle, és a dir...
Escandalosa
vull dir...
Lúgubre...
Sí, coses vinculades a les drogues o al sexe, per exemple.
Pues mira, jo no m'ha passat. Segur que drogues han naigut i sexe han naigut, però s'ha sigut sempre fora del vehicle. He tingut problemàtiques, però no, tampoc no han sigut greus.
No, perquè no, a vegades tens la impressió que depèn de qui sigui, de celebritat o de poder adquisitiu, sí. Té la percepció que pot fer el que vulgui.
Sí, això passa i segurament passarà més quan estem parlant d'una gran empresa que té 50 xòfers i aquell xòfer no tindrà l'autoritat per dir hasta aquí hem arribat.
Ara hem parlat d'algunes celebrities, com deies, del món de la música o de l'actuació. Has dit Kevin Costner, sembla que Olivia Newton-John...
La millor, Olivia Newton-John.
Olivia Newton-John?
Olivia Newton-John va ser una dona espectacular. A mi em va marcar.
Sí? Per què?
No, perquè és molt agradable, va ser simpatiquíssima, va estar molt interessada en el que veia, en Barcelona, amb tota l'arquitectura... Pensa que amb aquell viatge que vaig fer, que jo no sabia que la portava, la vaig descobrir quan estava conduint... perquè a darrere, anava a la part de darrere, van començar a tatarejar cançons, i llavors sentint la seva veu és quan la vaig reconèixer. Perquè jo tenia el nom de que estava portant a Cliff Richards, que celebraven el seu 60 aniversari en aquell moment. Sí. L'Olivia Newton-John devia tindre uns 50 i alguna cosa en aquell moment. i van començar a cantar una miqueta i tot això, i llavors el reste del grup, que eren 5 persones, van començar a parlar del cas Levinsky, que en aquell moment estava en plena efervescència. I parlant, ella no es veu que no li devia interessar massa, li agradava més el que estava dient per la ciutat, i va començar a parlar amb mi. I bueno, jo havia vist 3 vegades la seva pel·lícula Gris, quan era jove.
No li devies dir res, no, de Gris? Perdó,
no, sóc poc mitòman amb aquest aspecte, intento ser molt discret, la veritat,
però
no entro.
En algun moment, depèn de com siguis, deus tenir la sensació, ostres, és que m'agradaria o preguntar-li alguna cosa o fer-me una foto.
No,
has demanat foto algun cop?
No, he fet. Molts companys meus potser sí que ho fan, però tinc alguna, amb el Kun Agüero, recordo, amb el Carlos Sainz. No, però no sóc de fer fotografies ni interactuar fins a aquest punt, perquè intento mantindre la professionalitat.
Carlos Sainz, ara que has dit, clar, un senyor que és un pilot,
sí,
i et veu conduir... Que...
Sí, pues, realment anava bastant pressionat.
Sí, ah, sí? Sí,
em sentia bastant novell amb ell, i a més ell venia molt cabrejat perquè arribava a Barcelona després amb una hora i mitja de retard, amb un sopar que li feia el RAC en aquell moment, una escena, un sopar de gala,
sí, eh?
El seu campionat mundial, però no era un campionat, havia perdut, era l'any que va perdre en l'últim minut en el Luis Moya,
home,
van perdre aquella anècdota que van fer,
tratar d'arrencar-lo, sí.
Venien al sopar de gala del RAC i no venien massa bon humor, home, després d'una hora i mitja i potser 500 persones esperant-los per sopar.
Mare meva. I, o sigui que no era el dia que estava...
No era el dia per estar interactuant amb ell.
Clar, clar, clar. Un altre nivell és a personalitats com Mandela o Clinton, que requereixen d'un nivell de seguretat o de protocol diferent.
Sí, no, clar, no, nosaltres normalment anem acompanyats d'altres vehicles.
Seguretat privada o de pública?
Ha hagut casos de tot, de pública i de privada. Quan va haver tot el primer... La cumbre europea que va haver a Barcelona, que van venir tots els primers ministres de la Unió Europea a Barcelona, a mi em va tocar la delegació francesa i portàvem policia nacional i policia secreta, de més, entràvem a dins de l'aeroport, a la pista, a peu de pista, a peu d'avió. Uh-huh. Vull dir, depèn de la personalitat que portes.
Sí, tu has arribat amb el cotxe fins a sota de l'avió.
Sí, d'aquests... Que jo pensava que era impossible, però es veu que sí, que es pot. Pensava,
tot és possible.
Pensava que els vehicles que accedien a les pistes tenien que portar uns sistemes de... combustió diferent, adaptat, no? Pues no, aquell dia ens van deixar entrar.
Clar, molts d'aquests guardaespatlles o gent de seguretat hauran armats aquí dins del cotxe.
Segur, sí.
I tu no has hagut de portar mai?
Sí.
Tu has portat arma de dintre per protegir-te?
Com que em dic Jordi i ningú em coneix, vaig portar fa molts anys el príncep Salman, que ara és el rei d'Aràbia Saudí.
Home!
Vam estar un mes amb ell a l'hotel Juan Carlos, que en aquell moment era seu.
Sí.
A mi em va tocar deixar el meu vehicle particular, el meu de feina, diguem, perquè van voler que fos el seu xòfer personal.
I el que tu fossis el seu xòfer,
sí,
aquell mes.
Va haver un problema amb el seu xòfer assignat, el van fer fora i em van ficar a mi. Llavors vaig tindre que conduir el seu cotxe, que era un cotxe blindat, amb arranque a distància per en cas de que hi hagi bomba l'APA.
Sí.
Havia una pistola a la guantera i portava el de seguretat i portava 35 cotxes a darrere cada vegada que sortien per Barcelona.
I què et van dir? Tens una pistola a disposició si ho necessites?
No era per mi.
Era per ells, no?
Era pel secretari, pel de seguretat que portava, un coronel que portava sempre a la seva vora.
I què tal ho portes, això?
No em va agradar gens, mai, ja no vaig repetir. El següent any van tornar, van voler contractar-me una altra vegada i vaig dir que no, que ja... Era el començament i ho acceptava tot. Després ja la cosa ha canviat.
Devia haver-hi molts calés també pel mig, no?
Havia calés, sí. Realment, jo quan començava no tenia massa clients i necessitava aquella feina, però va ser 35 dies de 15 hores diàries de disposició a lo que ells volguessin. Va ser dur. L'any següent ja havia pogut estalviar una mica i ja vaig dir que no.
Quan et trobes amb gent així que et demanen aquesta exigència de 15 hores diàries, et poden arribar a fer coses que tu pensis, ostres, que això jo no, no? Quan es parla a vegades de la prostitució o quan es parla...
Sí, en aquest cas de la comitiva de Saudi Aràbia, era clar, vull dir, quan el rei se'n anava o el príncep en aquell moment se'n anava a dormir,
Allò de les gallines del gallinero, totes les gallines sortien.
Ah, sí, eh?
I vinga, cotxe, 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 vinga.
O sigui, tu ja havies sentit el...
Allà al Castelldefels, l'autovia de Castelldefels. Ja sabem el que hi ha.
Ja buscaven prostitutes els
Marató,
el sèquit, eh?
El tot allò, sí, el sèquit. Que són, no, com t'he dit abans, són els pitjors.
Uh-huh.
Perquè el príncep realment anava a la Farc i a menjar-se un gelat cada nit allà al Port Olímpic i poca feina donava més.
Déu-n'hi-do. Què t'apassiona a tu de la teva feina, Jordi?
Doncs mira, realment que és una feina molt variada, cada dia és gent diferent, aprens, practiques idiomes, cultures... realment és una feina que no és monòtona. Jo vinc del món farmacèutic prèviament i del món químic.
Eres químic?
Bueno, sí, tinc formació química, vaig treballar a Laboratoris Esteve, vaig treballar a Antoni Puig, de perfumeria... Sempre he fet feina d'aquesta, però bueno, un dia l'estrès em va fer trencar amb aquesta feina d'ordinador, de planificació...
Era molt estressant.
Sí, de milions d'euros en moviment...
En de milions d'euros. Si tu feies operacions de...
No, jo estava al departament de planificació, això vol dir estocs, fabricar medicaments que valen molts milions i que has de tindre sempre la quantitat necessària, però només per... Vull dir, que estàs bellugant uns balanços de milions importants, això em generava estrès i vaig demanar una excedència i vaig canviar de feina, vaig provar això com podia haver provat qualsevol altra cosa.
I a partir d'aquí
ja em vaig quedar.
Et vas quedar fent això. Jordi, abans t'he preguntat, evidentment, per les estrelles i per grans líders internacionals i tota la pesca, però si ara, per exemple, et dic de gent que són ciutadans de peu, però que potser t'han passat coses aquí, a vegades es diu allò de naixements que s'han produït en taxis o això, casaments... o funerals, tot això?
Bueno, nosaltres, de fet, com t'he dit abans, nosaltres som el gran turisme de Barcelona. Realment el gran turisme neix de els acompanyaments a casaments, portant familiars, neix d'acompanyaments a funerals, portant els familiars del difunt a l'enterrament, i això era l'inici. I després de quatre burguesos que n'estaven un xòfer que els portés a la Costa Brava o a la Cerdanya en un cap de setmana. Aquesta era la nostra feina inicial. Bueno, si anem més enrere serien els xofers els carruatges de cavalls, no? Amb el seu xofer. Però som nosaltres, som el gran turisme de Barcelona i de Catalunya els que vam iniciar amb aquesta... El que passa que tot això ha canviat radicalment en la implementació de tots els Ubers i Cabify's, que realment fan una feina de taxi, i la feina de taxi no és la nostra feina.
Uh-huh.
L'administració ens ha col·locat en el mateix sac i aquest és el nostre gran problema ara mateix.
Acabo només amb una pregunta que té a veure amb la ciutat de Barcelona. Tu, clar, hi has estat passejant-la més que ningú durant els últims 25 o 30 anys. Tot això que es diu que a vegades els congressos, els grans esdeveniments, les grans estrelles de la música comencen a deixar de banda Barcelona per anar a Madrid, ho vius?
És
ho veus?
És totalment cert i ens preocupa moltíssim. La promoció que està fent el govern de la Generalitat, els ajuntaments en promoció turística de Catalunya i de Barcelona, em sap molt greu dir-ho, però s'està malbaratant en molts casos, perquè quan aquesta gent arriben a Barcelona per preparar un congrés petit, mitjà o gran, es troben en que els nostres vehicles, els del Gran Turisme de Barcelona, estan perseguits per Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, i la conseqüència de tota aquesta limitació és que nosaltres deixem de donar el servei que hem de donar als nostres clients. S'han donat casos de Dior, de hotels de luxes de Barcelona que volien fer un congrés aquí a Barcelona, que es van trobar en inspeccions contínues dels nostres vehicles, de l'Associació de Gran Turisme de Catalunya, i aquest congrés finalment se'n va anar a Madrid. O Dior, que volia vindre i necessitava 300 vehicles per fer una feina a Barcelona i que no es va fer a Madrid finalment perquè Barcelona no té 300 vehicles disponibles que puguin fer legalment la nostra feina. Només donar-te una xifra de que nosaltres a Catalunya podem ser vehicles com aquest, podem ser al voltant d'uns 1.100, no sabem exactament, però que tingui llicència per treballar dins de Barcelona potser només n'hi ha 300.
Insuficient, no?
Insuficient totalment, perquè si els autònoms ja tenen la seva feina programada i ve un Christian Dior que vol fer una desfilada a Barcelona i demana 300 vehicles, ja no els troba que puguin entrar des de l'aeroport a la ciutat de Barcelona, perquè no tenen llicència urbana. I el règim sancionador de l'Ajuntament de Barcelona és del més bèstia de tota Europa. Ens estan ficant 4.000 euros de multa per immobilització del vehicle, que sembla endur la grua, i els passatgers queden a terra. Tot això per...
vindre de l'aeroport a la ciutat de Barcelona amb un congrés.
Acabo, Jordi, i ha estat un plaer saludar-te i poder pujar en el teu vehicle que ens regi una volta per la ciutat de Barcelona, però hi ha alguna persona que penses, mira que m'hagués agradat portar-lo? Ja sé que no ets mitòman, però dius una sola persona que diguis, buah, jo em moro si pujo al cotxe.
No, jo crec que ja vaig complir amb Olivia Newton-John. Soc d'una generació ja una mica...
Està molt bé.
Enrere, i jo crec que va ser un somni molt agradable durant un dia.
Jordi, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Jordi.
Me encanta el cine, y claro que me emociono con el olor a palomitas. Me encanta el cine, y claro que siento mariposas cuando está a punto de empezar mi peli favorita en la gran pantalla de Cinesa. Esta semana, disfruta en Cinesa de Kung Fu Panda 4. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es.
Estás entrant a la planta noble, la casa dels meus besavis, l'Amàlia Godó i el Josep Batlló. Amb ells comença la nostra història.
Arran de l'èxit d'una nit d'hivern, prorroguem l'experiència nocturna a la Casa Batlló. Només fins al 17 de març, promoció 2x1 per a residents i nens gratis.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Son Pura a Grupo Todo Plano.
Escull el teu matalàs Son Pura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todo Plano. Les millors marques en descans al millor preu, garantit.
Ja és aquí el musical de Los Chicos del Coro. No et perdis l'emoció feta musical al Teatre Tívoli.
L'adaptació de l'èxit del cinema francès amb la millor banda sonora en directe.
Deixa't endur per la història, les veus i la il·lusió d'aquest espectacle.
T'esperem al Teatre Tívoli. Entres a balanyanviu.com.
Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Descobreix la màgia del Cabernet Sauvignon amb Gourmet La Vanguardia. Mas Vilella Negra de Saller Mas Vilella. Gelbenzu Evo de Bodegas Gelbenzu i Suma Varietalis de Marquès de Grignon. Una fantàstica selecció de 6 ampolles que, per només 79 euros, podràs fer realitat a gourmetlavanguardia.com.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
4 minuts i 3 quarts de 12 del matí. Hola, Gemma Montero.
Hola, què tal? Bon dia, de nou.
Has vist l'Eix Pariser arribant o trencant-se rot un xaval o no?
No. De fet, va, progressa adequadament, que dirien els mestres. Ara mateix el tindríem cap al quilòmetre 36-37. Jo crec que d'aquí mitjoreta ja el podrem veure per...
Què dius,
per
ara?
La línia de meta. Sí, d'aquí mitjoreta, aproximadament. Potser com a molt 40 minuts. Però qui sí tinc al costat és el Xavi Alujas. Xavi, enhorabona.
Hombre.
Home, gràcies. Bon dia a tothom.
Però a més està fresquíssim.
Oh, fresquíssim. Va, fa 5 minuts que ha creuat la línia de meta, fresquíssim, mica en mica, amb aquest dorsal 11.606. Quin temps has fet, Xavi?
3.03.22, em sembla.
Quin animal.
Quina animalada, Xavi.
Bueno, estic content amb el temps. Estava...
Oh, clar, mira.
No, la veritat és que intentava baixar de 3.05, sabia que baixar les 3 hores era gairebé impossible, estava just en el llindar, les llebres de les 3 hores se m'han marxat ja en els primers 5 quilòmetres. Hem canviat el xip, he intentat gaudir, buscar el meu ritme còmode, intentar passar el mur, que se m'ha avançat. Normalment diuen que el mur està a partir del 30, 32, 33.
Sí. I tu l'has trobat quan? El 21?
Passat a la mitja marató. Entre el 22 i el 25 m'ha caigut a sobre, mal de panxa, he començat a anar lent, baixar del paral·lel, que teòricament és baixada, que és fàcil. El grupet amb el que anava se m'ha escapat una mica. Però bueno, al final, paciència, ben hidratats, ben menjats...
I l'has acabat, que era, no?, el primer objectiu.
I bones sensacions al final. Hem pogut apretar els últims 4-5 quilòmetres, he pogut apretar bé, i molt content.
Fa uns anys que la vas fer per primera vegada, i aquesta és la segona, per tant, ostres, ja pots estar més que content, eh?
Sí, la vaig fer el 2013, portava potser 3 anys només corrents. Des de llavors vaig deixar l'asfalt, m'he dedicat només a córrer per la muntanya, i aquest any, doncs, mira, tenia ganes de córrer per l'associació d'Obrir-se al Món, era una motivació fer-ho amb el Guillem Marchal, per tota la gent, totes les famílies doncs, que tenen familiars autistes, doncs, per recaudar diners per ells, doncs era la motivació de fer-la aquest any. El recorregut és diferent al de fa 11 anys, m'ha agradat molt.
Sí, l'hem estrenat.
Sí, i m'ha agradat molt, la veritat. La sortida molt emocionant allà a Passeig de Gràcia. Molta gent, pay-down només començar. I després quan veus els teus pares durant el recorregut en un parell d'ocasions, doncs la veritat és que et cau la llagrimeta i crec que ha sigut bon matí d'esport. I
enhorabona, enhorabona, Xavi, hidrata't ara sí,
sí
perquè
descansi,
encara no has pogut ni descansar pràcticament. Enhorabona sí. Per tot, eh?
Gràcies a tots. Una
vinga, merci.
I una abraçada a Xavi Lujas, el tècnic del versió...
Que
dilluns ha de venir el programa, vull dir, demà hauria d'estar per fer el programa. O sigui, que descansi una mica, que si no demà els botons els tocarà amb els peus. Que vagi bé, Gemma, que vagi bé. Adéu-siau.
Fins ara.
A veure si arriba també a l'Eix Pariser. Va, quan toquen 3 quarts de 12 del matí. Recordeu que tenim un piano sota de la ràdio. D'aquí uns minuts anirem amb la Mireia Garolera, que està controlant a veure si hi ha gaire gent tocant-lo, però abans anem per un altre tema. A 3 quarts de 12 del matí ara volíem conversar una estona amb el Marc Serrats, un humorista que segur que coneixereu per una pila de feines que està fent, com l'està passant a TV3, o, si tirem molt més cap a prop nostre, el Matí de Codina de RAC 105, on fa de col·laborador, però no apareix només als mitjans, sinó també és un home d'estand-up comedy, de monòlegs, amb el col·lectiu d'humoristes al Soterrani, també ha girat amb el seu propi monòleg Alta Flipamenta i té el podcast Vale OK. Sembla, però, que tota aquesta carrera d'humorista ha fet un gir de guió, no sabem si s'acaba o no s'acaba, i que a mitjans de febrer el Marc Serrats va publicar el seu primer llibre, que es diu Tot el que no sigui morir-se a la Magrana, un llibre de relats còmics al voltant de la mort. Com estàs, Marc Serrats? Bon dia.
Molt bé, acabat la marató i ara he vingut aquí a fer l'entrevista.
I a menjar xuxu?
Clar, bueno, però perquè jo he fet una marató.
Home, clar.
Tu no pots menjar-ne perquè no l'has fet.
Jo no puc ni acostar-m'hi en el xuxu.
No, volia animar, abans que res, volia animar el meu cosí, Eduard, que sí que està fent la marató.
Està corrent-la o no?
Tant de bo hagi acabat ja.
Hi ha un punt que no sé mai, Serrats, si el que dius és veritat o no.
No, això sí, el meu cosí Eduard està corrent la marató i vull animar-lo, que si no ha acabat, doncs que acabi ràpid, va. Que espavili.
Que tenim macarrons per dinar.
Que casa tenim pica-pica ara.
Bé, em va fer gràcia, t'he de dir, sobre la bueno, el llibre, anava a dir novel·la, el llibre de relats, el cartell de la presentació, que hi havia aquesta esquela, no?
Sí.
Que diu, ens acomiadarem de la seva carrera, de Marc Serrats, Palomares, 1993-2024, ens acomiadarem de la seva carrera únicament com a còmic per donar pas a la d'escriptor. El tema de les esqueles et mola o no?
Clar.
És una cosa que t'atrau.
Vas llegir la que va sortir ahir?
Oh!
Ho vas llegir,
oh.
No? Això va ser meravellós, eh?
Oh!
La tens?
Sí, ara no la tinc aquí a mà, tinc un trosset, de Manuel Brañas González,
sí.
Diu, bueno, ha llegado el día, tenía por costumbre leer las necrológicas, un deporte como otro cualquiera, hasta hoy, 9 de marzo, que parece la mía.
Conocido como el Vanguard, el Zorro de Sans o el Marqués. Me despido de todos vosotros, Tere, mis ojitos de platino. Ah, bueno, es igual, es increíble.
Es un XDD.
Y a un XDDD.
Que es, al... en nomenclatura, ya no es ni tan sols jove, ¿eh? El XDD
no,
ya no es porta.
Ya es d'algú que es pot morir.
Exacte.
Ya es d'algú que es pot morir de causes naturals.
Que es como un riure, ¿no? Es un gran riure. Mm. ¿Tú repasses necrològiques o no, a vegades, als diaris, si tens
no,
un diari a mà?
No, ho havia fet, però ara no.
Val.
No,
I no, aquesta la vas llegir ahir per xarxes socials?
Aquesta la vaig i me la va enviar la meva àvia. La meva àvia que va ser la lectora número 1 del llibre.
Sí o no?
Sap que estic interessat en aquesta matèria i ella va llegir-ho i m'ho va enviar.
Per què va ser la primera a llegir la teva àvia?
Perquè és una opinió que tinc molt en compte i perquè si a la meva àvia hi havia una cosa que li semblava malament, segur que estava malament i l'havia de canviar.
Llavors, ah, sí,
dos capítols que em va dir Marc, no m'agrada. Vaig dir, si no li agrada la teva àvia... Serà que està bastant malament el capítol, tornant a fer.
Ho estàs dient en sèrio? O sigui, la teva àvia et va fer canviar, d'alguna manera, tot, no
sí,
obligat...
Sí, normalment li agradava, li deia, està molt bé, no sé què, i hi va haver dos capítols que no li van agradar, com estaven escrits, i va dir, Marc, dóna-li una volta. Em vaig passar, és aquesta cosa, dona-li una
volta. Qui és la teva àvia? Què es dedica?
La meva àvia és un ésser mitològic, és una senyora que ha sigut tota la vida professora d'escoles xunguíssimes i que està molt bregada. Està molt bregada.
A més, ets com tu.
A més, ets com jo i pitjor, segurament. Sí, sí, sí.
Però, o sigui, tota la vida ha sigut mestra?
Sí.
I llavors tu hi tens una vinculació molt, molt pròxima, molt...
Sí.
Molt de carinyo, especial, respecte a les altres àvies o altres membres de la família.
Tampoc, n'hi ha dos d'àvies, els hi tinc molt cariño a les dues, però en el que és en la qüestió, diguéssim, d'escriptura i no sé què, aquesta àvia, doncs sí que la seva opinió, dic, a veure, la iaia Helena què diu.
I no és una àvia que digui, hòstia, t'has passat, Marc, aquí, o
no,
alguna cosa.
No, no,
amb
no,
l'humor,
no.
Perquè tu gastes humor gruixut.
La meva àvia ve els monòlegs, la meva àvia... És a dir, tenim com... És com que sobreprotegim a la gent gran i és,
a vegades,
gent, i és gent que en el fons, vull dir... torna ja molt més que nosaltres de tot. Vull dir, oh, no, que frívols que sou els joves amb no sé què. Perdona, a la gent gran li és absolutament igual les coses. Vull dir, ells fan broma d'amics seus que s'estan morint i saben que els hi toca després.
Clar.
És més, jo crec que els hi sua molt més els collons amb ells que a nosaltres.
Perquè aquesta cosa, com que generacionalment se suposa que com que la mort és una cosa intocable, la gent gran la respecta moltíssim, però tu creus que no, eh? Que hi ha un punt que se n'enfoten molt més del que tu te'n pots enfotre com a
jo penso jo. Que profundament nosaltres ens enfotem, però profundament li tenim por, a la majoria,
sí.
I crec que la gent gran potser no se n'enfot perquè la té com més al dia a dia, però... que la respecten molt menys que nosaltres, perquè saben que, bueno, que tard o d'hora, en qualsevol moment,
arribarà.
Toca. Sí que és veritat que hi ha gent gran, que també conec gent gran, que viu molt angoixada amb aquest tema.
Mm-hmm.
Però a menys que l'hagin col·locat mitjanament, jo crec que els és bastant igual.
Encara ho és un tabú fer broma de la mort, o no?
Jo crec que sí.
Sí.
Jo crec que és tabú fer broma de la mort i és tabú tot el que envolta el tema de morir-se, tot l'acte social de la vetlla, els tanatoris, que al final el llibre parla de tanatoris.
Sí, totalment.
És molt tabú i la gent està sempre incòmoda, la gent no sap com reaccionar, és a dir, clar que la mort és un tabú perquè no podem saber res que hi hagi més enllà de lo que sigui, però el que és tabú i el que ens incomoda és com relacionar-nos amb això.
Clar.
I no tenim, és així com un aniversari, tothom sap com comportar-se, bueno, algun oncle no, i s'emborratxa més del compte.
En
però
alguns enterraments també.
En alguns enterraments també, el tanatori és un lloc incòmode per tothom. I potser no ho hauria de ser.
Però no tens, no sé si t'ha passat, tu has enterrat molta gent,
sí.
Diguem, eh?
Sí. Sí, sí.
De familiars i amics i tot això.
Sí, bueno, tinc una família molt gran, en plan, concepció familiar àmplia, però tinc una família, gent que sento família meva molt gran, i això fa que sí que hagi enterrat a algunes persones joves, però sobretot a molta gent gran.
Val, per tant, has anat molt a tanatori.
30 o així.
Val. Això és una opinió personal, eh? Però no has tingut la impressió a vegades que llocs on, però d'amagat o el que sigui, ha rigut més és un tanatori? Que s'ha donat una situació molt còmica... I precisament per això, perquè és un riure o sota el nas o una mica, bueno, sí, però no, però sí, però...
És que la tensió fa que les coses siguin més divertides del que són.
Totalment.
I a vegades en un tanatori, quan la gent està molt tensa, quan la gent allò... Bueno, en un tanatori, a classe, són llocs on no se suposa que has de fer allò i
clar.
El cervell és molt cabron i et diu, riu ara, ja veuràs què passa. Jo sí, he vist situacions. Jo una vegada recordo que es va morir una senyora molt gran i van anar-hi uns treballadors de l'empresa, de les netes d'aquesta senyora, no sé què. I no és que els treballadors els hi fos igual, perquè si no, no hi haguessin anat, però a la vetlla va començar a cantar, una noia va començar a cantar com una opereta molt aguda, ¿vale? que quedava com massa, era com massa, és quan et passes de solemne, hi ha un moment que et passes de solemne i ningú t'ho ha demanat, i clar, aquests senyors que venien d'instal·lar vidre, no sé on, estaven allà passant-ho molt malament, perquè el robot...
Oh, clar.
No,
un rosó, per exemple,
els hi podia, un rosó mal col·locat. Un rosó mal col·locat és comèdia pura, tio.
Hosti, no, perquè aquest moment de la tria de les cançons, fins i tot, no? Del
clar.
Moment... És tremendo, clar.
Jo vaig conèixer, quan vaig començar a fer comèdia fa molts anys, després vaig parar i tal, però jo vaig conèixer un còmic que es deia Àlex Prado, que va morir de càncer i tal, i jo no vaig anar a l'enterro, però em van explicar gent que va anar a l'enterro d'aquesta persona, que ell havia posat a les últimes voluntats que mentre l'estaven incinerant, mentre entrava el taüt a el que és el crematori,
sí.
Sonés la barbacoa de George Gidan.
No!
I ell ho va demanar com a les últimes voluntats. Jo què sé, la Charlie P va anar a aquest enterro i tal, i explica que és dels moments, a més eren col·legues i tal, explica que és dels moments alhora més dramàtics i alhora més còmics que vull dir, el millor acudit que va fer aquesta persona va ser el dia que es va morir.
Mira, bé, clar, clar, clar. Sí, sí, allà entrant, sí. Eh?
Tu imagina't, oh, a més, un noi que es va morir jove, i gent plorant, els pares plorant, el taüt entrant, i això sonant.
I els pares aguantant el...
I els pares, que ho havien llegit segurament, aguantant el tipus.
Bueno, hi ha un que a mi em té el cor robat, mira, i quan vam decidir que entrevistàvem amb el Marc Serrats, vaig dir, vull parlar un moment d'aquest senyor. Tu reconeixes aquest tio irlandès que es va fer viral fa uns quants anys d'un enterrament? Sona o no? Estàs fent cara de no gaire?
No, no.
Val. T'has d'imaginar, i els oients també, un enterrament irlandès, per tant, això és camp obert, s'enterra a terra, no?
D'acord.
I una pila de gent supertrista i posen una música que el senyor ha triat, no? I que són unes gaites. I això és la gravació que va fer ell. I en aquest, el senyor que s'ha mort i que està amb la caixa allà al fondo, mentre la gent ja comença a llançar-li terra, no? I llavors s'estan sentint les gaites i de cop deixen de sentir-se les gaites d'aquesta gravació que va fer el senyor.
Hello? 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 Let me out! Bueno, hello?
Hello, let me out.
Oh, que cabrón, no havia sentit, no havia entès el let me out.
El tio es va gravar dies abans...
Salvatge.
De, com fent que des de la casa era viu encara i deixen sortir la gent rient com a bojos perquè sabien que era un tio molt divertit.
Salvatge.
Hi ha aquest moment de tensió ambiental i de cop adonar-se que no, que és una punyetera broma que ens
no, ha... No, és justament al revés. Jo crec que la gent, al saber que és una persona divertida,
sí,
d'entrada és riure explosiu perquè la gent diu, hòstia, és broma, que cachondo i no sé què, i després tothom pujant al cotxe en plan, calla, i si no? Jo crec que és justament al revés. És justament
quan ja ha passat
revés.
Tot...
Quan ja ha passat tot de destinar un 1% del teu pensament i dir... Bueno, clar, és que potser no...
I si no era...
I si és com el conte de Pere i el llop, de que el tio era tan gilipolles cada dia, que al final és com que no era broma, no era broma, i estava allà dins.
I tu vinga a tirar-li, va, calla, home!
I tu, hòstia, que cabron, eh?
Que cabron que és l'Antonio. Hòstia, ah, brutal, eh? Però quina capacitat, això, com a... Aquest no era un humorista, però anticipar que t'has de morir per fer una gravació... I llançar-la allà,
sí.
Si em sembla una...
Té un punt de golatria, té un punt d'egomania, té, sí, un punt de dir, no, el meu enterro sí que serà guai. Mm-hmm. Per altra banda, jo penso, si tu no pots permetre't el luxe de ser egocèntric el dia del teu enterro,
totalment,
malament anem.
Totalment.
Malament, vull dir... Potser no tant baby shower, eh? I més el dia de l'enterro, dir, no, és que avui estareu parlant de mi tot el sant dia.
Que és un llibre d'encàrrec? Potser és un llibre d'encàrrec o no? O és un llibre que ja tenies pel cap pensant fer contes sobre la mort?
El llibre en si, sí, com a cita de persona amb etiqueta de Catalunya, sí que és un encàrrec. Uh-huh. Del rotllo, ei, Marc, veiem que has començat a treure el cap als mitjans, vols fer aquesta cosa de Catalunya?
Que vendrem molts llibres.
Que vols fer aquesta cosa de Catalunya, que és ajudar a enriquir una editorial i clar, bueno, sí, clar que vull. Jo m'enriquiré jo també pel camí, bueno, estan amics, no? M'enriquiré. Enriquir-se escrivint en català,
Catalunya.
La idea.
Catalunya.
Però clar, com que jo era molt conscient també del per què s'havia fet aquest encàrrec, no vaig voler potser fer un recull de monòlegs o una cosa més ràpida que un recull de seccions.
O sigui, la idea no era d'ells.
Si publiquem un llibre, que és una cosa que jo vull fer, a més ho he volgut fer tota la vida, vull dir, a més, jo he escrit, no només he escrit comèdia, tinc altres coses escrites, tinc ficcions escrites, tinc relats escrits... Escrites no publicades. Vaig dir, val, d'acord, anem-hi, no em sento 100% un farsant fent això, perquè és cap on em vull dirigir, cap on creia que m'estava dirigint, però aleshores anem a fer una ficció, anem a fer una cosa ben parida, que per mi suposi un salt professional i no només una cosa per vendre i, entre cometes, moltes, enriquir-se.
I el fet que tu tris la mort i fer relats sobre la mort, sobre tanatori, sobre gent que els incineren i llavors, en fi, en situacions estranyíssimes, les cendres els hi poden anar a fer punyetes, bueno, aquestes situacions, sí, sí, de pura tensió. Per què tries aquest tema?
Perquè és un tema que m'interessa molt, m'ha interessat des de sempre, és a dir... Soc molt menys jo mateix quan en els monòlegs, per exemple, parlo de política, mm-hmm, que per mi és una cosa com obligada en aquest país, vull dir, has de passar la factura que has de parlar de politiqueta tot el rato, que n'estic absolutament fart, vale? Jo ho faig una mica això per, bueno, clar que soc una persona polititzada, però ho faig per obligació, perquè sé que tal, però al parlar de la mort soc molt més jo que no pas en parlar d'altres coses. actualitat o de política, no sé què, parlar de la mort és un tema que m'interessa genuïnament, que crec que és un tema que ens unifica molt a tots, que és un tema que llima diferències, que llima moltes coses, i crec que ser capaços d'enriure'ns d'això, de fer comèdia sobre això, bueno, d'alguna manera uneix a persones que puguin pensar diferent en moltes coses, i ens va ser igual al final el poder explorar el riure entorn de la mort.
Però, és a dir, és una cosa que t'interessa des d'un punt de vista mental, o perquè has tingut experiències determinades, on has parlat molt a casa, o no has parlat gaire a casa?
Per aquesta realitat que et deia, de tenir una família molt àmplia, i haver anat a molts enterros, i bueno, pues, haver enterrat això als dos avis, i més a besavis, que jo ja coneixia, i tota una generació de gent que jo considerava també avis meus i tal, a casa meva se n'ha parlat molt de la mort.
Obertament.
Obertament, i de manera, sense arribar a ser una cosa obsessiva, però de manera bastant continuada. I és alguna, és una cosa que jo agraeixo, que a mi se m'hagi educat d'aquesta manera, perquè m'ha ajudat a tenir-la molt ben col·locada i a naturalitzar-la molt. Que no vol dir restar-li traumatisme, vull dir, és una experiència traumàtica sempre, sempre. Però normalitzar aquest trauma, normalitzar aquest cop, poder parlar de la mort com un tema més de conversa, jo crec que dona armes a l'hora d'enfrontar-te al tot el sofriment que qualsevol vida comporta.
Però això vol dir que se'n parlava i que era un tema que d'alguna manera t'ocupava o et preocupava, i que l'has utilitzat, l'humor, en aquest cas per acostar-t'hi, o senzillament l'humor és la teva eina d'actuació normal, i per tant, si jo vull parlar de la mort, l'he de fer des de l'humor.
Jo crec que és la meva...